Passen 5 minuts.
Mai, és que mai em respecta.
Què? No.
Espera un moment. Passen 5 minuts de les 10. Tira, tira, tira.
No fa res, jo, ara. Què he fet, ara? Ostres, sempre tinc la culpa de tot.
Oh, fora, aquest tio.
Ostres.
Maica Navarro.
Espera, que no m'escolto. Ara.
És igual, ja ho trepitgem tot.
Home.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què he fet? Està posant...
Desordenar-me la vida.
Cares de... Cares de pomes agres. A ti no t'han desordenat gaire la vida. No has tingut temps.
Avui posem un element nou en aquest espai, Maica.
Una cançó nova?
Sí.
A veure...
No és la cançó, l'element nou que posem en aquesta trobada.
Un altre tècnic.
Avui el play. Avui tenim una
sorpresa.
Convidada. Tenim una convidada.
Jo sóc un element. Molt bon dia.
Avui no acabo l'espai. Fàtima Llambric, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, gràcies.
Com estàs, Fàtima?
Molt bé.
Vigila, perquè aquesta sembla...
Espera un moment, que vaig entrevistar.
Una mosquita morta i és pitjor que jo, eh? Sí. Cuidao, eh?
Quants anys fa que coneixes la Maica Navarro, Fàtima?
Ai, no ho sé. Doncs pues mira, no ho sé.
No ho sé.
I de... No ho sé.
Com fa que fa
bueno,
successos?
A veure, és a dir... Tu entres al món del periodisme i saps qui és Maica Navarro, perquè si no vol dir que no escoltes la ràdio...
O que no tens res a fer en el món del periodisme.
Clar, vull dir... Per tant, doncs no ho sé.
Quan fa que fas successos? Successos?
Jo a mi m'agrada dir-li informació policial i judicial.
Informació policial i judicial.
Successos... Ai, no ho sé, doncs ara hi ha de fer 10 anys o més. Bueno, no ho sé.
Sou competència?
No, jo crec que la gràcia del mercat audiovisual català és que, no, que siguéssim molts, que siguéssim variats, i aquesta és la gràcia. No? Si ho mirem en termes de competència, és a dir, per la ciutadania, saps?
La Fàtima Llambric és una de les veus autoritzades que tenim a TV3 parlant de successos o d'informació policial o judicial, i arriba aquesta setmana a les llibreries amb un fantàstic treball que es diu Brots de Narcosocietat, que avui ens ve a presentar amb la Maica Navarro a l'Hora Negra, i que sona així.
17 persones detingudes, unes 1.000 capses amb marihuana comissades i 3 màquines expenedores bloquejades. És el balanç de l'operació que han fet avui els Mossos d'Esquadra al Maresme i al Vallès.
Notícies com aquestes de l'Òscar Fernández a Catalunya són cada vegada més habituals els últims anys o els últims mesos. Pràcticament cada dia hi ha noves investigacions o operacions policials vinculades d'alguna manera al cultiu i al tràfic de marihuana. N'hem parlat ja unes quantes vegades en aquest espai amb la Maica Navarro, però és que la Fàtima ha fet un treball fantàstic amb aquest Brots de Narcosocietat que avui ens ve a presentar. Maica, què t'ha semblat aquest treball? I jo, d'entrada, el que li vull preguntar a la Fàtima és per què? Per què Catalunya és el jardí de la marihuana d'Europa tan especialment aquests últims anys?
Mira, parlant amb els diferents cossos policials i per les entrevistes que hem anat fent, no, perquè el treball és una feina de diversos anys que vas acumulant, fins que arriba un dia que dius, vinga, va, ara posem un llibre per recollir una mica. Es donen unes característiques especials, no només per la geografia de Catalunya, és a dir, que tu pots tindre plantacions a l'aire lliure amagades i que no te les veu ningú, i també en naus industrials i és difícil que te les trobin, no només perquè estàs situat, que tens aquí a Europa i a través de l'AP7, clar. I llavors també parlen de quan comences a fer comparacions amb el tema de codi penal, tot i que això són apreciacions policials i, òbviament, no hi ha estadística, diguem-ho, però amb el llibre que he pogut entrevistar una persona condemnada en aquest cas per narcotràfic de xix, també feia aquestes valoracions de la diferent... els diferents codi penals com aborda este problema.
Home, és que algun element no va d'haver-hi diferencial per aquest boom que detalles amb rigorositat i de manera amena, perquè al final els llibres el que t'han de portar és no només al lloc, com tu dius, on el lector no hi és i tu l'agafes de la mà i el portes a les plantacions, a les operacions policials, sinó bueno, que alguna cosa ha d'haver-hi per aquest boom que portem explicant als redactors de successos policials en els últims temps. Del llibre em preguntaves... És una Fàtima Llambric, en essència. Els oients l'han vist i l'escolten a TV3, a les seves cròniques. Té la particularitat de ser d'una rigorositat que enlluerna I és això, és una fotografia exacta. No donarem molts detalls del llibre, perquè, entre altres coses, l'Anna Ponsí només va per la pàgina 160 i no li podem... No li farem spoilers. Però a mi sí que m'agradaria preguntar a la Fàtima. El seu primer treball literari, el seu primer llibre, va estar dedicat a un temari que amb ella l'apassiona especialment, que són tot el tema de dels assassinats, perquè tots els successos, les investigacions per assassinats, doncs, escolta'm, jo crec que estan en el rànquing d'allò que ens agrada escriure i explicar i investigar. I, a més, amb una particularitat que era un home condemnat per un assassinat d'uns cossos que no es van arribar a trobar. Uh-huh. I jo sempre sabíem que estava preparant un llibre, però mai hagués imaginat que fos de marihuana. M'imaginava que estaves fent una altra cosa, de crims, d'un altre crim, un altre assassinat. Per què marihuana? Perquè m'ha sorprès a mi.
Jo tinc un projecte que estic treballant, que està vinculat amb el tema dels homicidis, però... I va coincidir també amb l'època que estàvem fent el documental amb el Guillem Prieto, el 30 Minuts. Va haver un moment que vaig dir, no, tinc la necessitat de posar una mica sobre la taula, de recollir... Nosaltres fem les notícies disperses, no? Avui hi ha una redada per tema de marihuana, demà un haixix... No, posa-ho tot en un mateix sac. Uh-huh. I a veure quina fotografia et surt. I després m'he anat a buscar documentació antiga per veure que el que està passant ara, per exemple, amb el tema de l'haixix, que ve amb narcollanxes directament des del Marroc, no és nou, ja ha passat.
Què estàvem fent? Però passa més.
Perdona'm?
Però passa més.
Clar, és a dir, va haver una època que hi va haver un parón, no? I ara han tornat. Amb això Guàrdia Civil, que és qui va donar la primera alerta perquè tenen el sistema CIVE, que és que des de terra, diguem-ho així, de manera planera, des de terra, poden veure o intuir bastant què està passant a mar, és qui va donar l'alerta als investigadors d'aquí a Tarragona de... Estan arribant a la costa catalana i, efectivament, ja van començar a fer els primers decomissos. Bé, doncs, això, esta ruta, ja era una ruta molt activa als anys 90, no només a la zona de les Terres de l'Ebre, sinó també a la Costa Brava.
Amb el haixix.
Amb el haixix, sí, correcte. Per tant, és també anar a buscar documentació antiga per veure que res és tan nou, tot i que pugui haver els canvis i, escolta, motors molt més potents i tot el que vulguis, però...
Qui té el poder de la marihuana a Catalunya?
Qui té el poder? Mira, Mossos d'Esquadra van ser els primers que van treure informes exhaustius perquè internament i políticament se sapigués quin era el dibuix. I llavors, en base a aquells informes, està diversificat. És a dir, no és un mercat únic. De fet, en algunes de les entrevistes, tant al comissari de la Comissaria General d'Investigació Criminal que hi ha ara, com l'intendent que hi havia fa uns anys, sempre han explicat que el mercat encara està obert, per tant, tot i que es fan vuelcos, és a dir, que es roben la droga, no hi ha una batalla, un enfrontament entre ells, perquè hi ha territori, hi ha mercat.
Perquè, perquè el pastís és suficientment gran per repartir-s'ho entre tots. En qualsevol cas, ara, per les últimes informacions, sembla que agafa la capçalera els albanesos, no? Que ara mateix estarien protagonitzant una mica, o com a mínim són protagonistes de la crònica policial, perquè les últimes operacions de Guàrdia Civil i Mossos tenen els albanesos com a protagonistes de les detencions i les operacions.
I aquí una mica la gràcia, mira, el llibre hi trec un noi jove que s'està dedicant al tràfic de marihuana i dius, és el prototip? No, és que no hi ha un únic prototip. És tan ampli el ventall, jo em trobava que la gent em deia, sí, no pateixes, que jo tinc un amic i li diré que tu no el descobriràs i t'ho explicarà. I quan esta persona X, que eren diverses persones de diversos entorns, acabaven anant a l'amic o a l'amiga... Clar, el retorn sempre era no. És a dir, jo vaig fent, no vull periodistes, no vull que ningú m'ho expliqui. I, per tant, estem parlant de gent d'entorns diferents, amb una base econòmica diferent, amb una base cultural diferent i amb un dia a dia diferent.
En aquests moments hi ha gent que... O sigui, que ha mantingut una vida absolutament normalitzada, entre cometes, que s'ha dedicat, doncs, allò al que ha pogut i que, de sobte, ara mateix estan treballant per organitzacions criminals per guanyar-se un sobresou.
Hi ha una de les situacions que explico en el llibre, és un segrest. És un segrest fet per gent que té una feina. Un d'ells estava, estava treballant en un supermercat, és a dir, una vida que etiquetem de normalitzada. I per circumstàncies acaben fent un segrest no planificat. És molt fort, un segrest.
Però això és perquè la gent no té... O sigui, no som capaços de traslladar a l'opinió pública que això de la marihuana i que això és... És greu, o sigui, que no hi ha consciència de la gravetat i de les conseqüències. O sigui, que no és... O sigui, però jo crec que la gent té idealitzat la marihuana, doncs,
com
el porret,
sí.
El porret aquest, que en algun moment de la vida, doncs, algú ens hem fotut i ja està. I per tant, escolta tu, no estem parlant d'ajudar a portar un paquet de cocaïna o d'heroïna o de fentanilo. No, és que són quatre cogollos que, en fi, que qualsevol que pot haver en una festa o fa servir pel pastís d'aniversari de la Pepita, perquè riem tots. I per tant, és per això, potser...
El llibre destila... Jo faig servir també el sud d'Espanya com a mirall. Tot i que Andalusia ara té més producció de marihuana que Catalunya, també té més extensió de terreny, el gran problema allà continua sent el tràfic de xix per la proximitat que tenen amb el Marroc, clar, geogràficament, no? Hi ha aquesta sensació, els policies expliquen, i Vigilància Duanera, que estan contínuament fent operatius, expliquen que la sensació social és que bé, és així.
Clar.
Per tant, això vol dir que tots ens anem adaptant a la situació. Ens estem adaptant a la marihuana com... Bueno, és marihuana, no sí, és cocaïna. Clar. Com en el seu moment el tràfic de tabac és... Bueno, és tràfic de clar, tabac, ja, però què hi ha detrás del tràfic de tabac?
Clar. On va aquesta marihuana que es cultiva a Catalunya? A Europa?
A Europa, sí. Que
cap
és el
amunt.
Mercat. Unió Europea treia xifres, jo soc molt dolenta per les xifres, però clar, el volum de consumidors és brutal. I bueno, i es queda aquí també, eh?
I recordo un dia, Maica, que vam parlar d'aquell pantà de Sau que van trobar una plantació de marihuana enorme en un terreny que tenia bombes per fer pujar l'aigua des del pantà cap a la plantació,
bueno,
que no es veia.
En aquests moments estem parlant de que algunes plantacions hi ha obres d'enginyeria. Aquesta, l'última a Tarragona, per exemple, l'última operació de la Guàrdia Civil a Tarragona amb una vintena de detencions d'albanesos, a una de les naus van trobar que s'havia fet un túnel d'evacuació, o sigui que era obra major, o sigui, un túnel, o sigui, no pensem allò, un forat, allò, no, un túnel que podries passar caminant per sota, que era una via de sortida per fugir, si hi havia els Mossos parlant constantment de totes aquestes trampes que s'estan trobant en algunes plantacions i enginyeria i tecnologia per protegir-se, enfortir-se i protegir-se.
Trampes de què? Per evitar robatoris o per...
Per evitar o bé els vuelcos que deia la Fàtima, robatoris d'altres organitzacions, o directament per evitar l'entrada dels Mossos, agència duanera, Guàrdia Civil o policies municipals, que també estan fent entrades a diari.
L'orografia catalana, el territori, aquestes extensions a vegades buides que tenim a Catalunya, suposo que dona peu també és un escenari bo per aquests cultius i per aquestes extensions, no?
Que les que se'ls troben vivint en tendes de campanya... al mig de bosc, i a més clar, fan neteja del bosc. Clar. I després tot el que és naus industrials, que aquí és on te fan una sofisticació del clar, sistema elèctric brutal, però a més feta per professionals, sí, i quan dic professionals és gent que treballa a companyies elèctriques, vull dir, ho tenen claríssim fins i tot les pròpies companyies elèctriques, no?
I d'on surt tota aquesta tecnologia? Perquè això també és una infraestructura, un pressupost, ho has de comprar, ho has d'instal·lar...
però el rendiment clar, és tan bo que clar, això és un tema de... Quan clar, poses un negoci, és quants diners tinc per posar el negoci, quin rendiment em donarà. Clar. I el rendiment és Mossos que deia amb 50 metres quadrats tenim calculat que treuen un rendiment d'uns 30.000 euros, clar, que és el mateix que em comentava el noi que es dedica a... I a més, és que ja els hi posen els diners, és a dir...
Sí.
Aquí estem, no? És un tema estructurat i aquí ve, posa els diners i tu cultiveu i procura que no t'ho robin.
Clar, clar. De fet, totes aquestes plantacions, i ho hem explicat moltes vegades, i en el llibre també es fa la fotografia, sobretot, especialment, es parlem dels cultius indoors, o en naus, o en petites, o en escala més petita, en pisos, necessiten aquesta llum, aquest consum de llum. Totes aquestes instal·lacions de llum estan fetes per, bueno, doncs per especialistes, per, com es diu la paraula, els que el lampista, com es diu en castellà, electricistes, lampistes.
Sí.
Doncs, hi ha tot un mercat de i no estic jo ara criminalitzant els lampistes, però tot una gent que ara és que no donen a l'abast i els estan oferint fortunes per treballar i fer instal·lacions. Clar, aquest home que deu pensar, mira, jo poso quatre cables i piro, jo ni la veig, la planta. A mi em paguen, és veritat que em paguen en negre, però jo ni miro. Això és el que... Clar, jo no sé, Fàtima...
Això que expliques, Maica, també, o sigui, fa que molta gent pugui sentir-se atret per treballar o per guanyar uns diners extres amb...
Sí.
No, aleshores, com es persegueix el fet que sigui marihuana i no cocaïna el que s'està cultivant i el negoci? Quines conseqüències penals té, també? És molt diferent...
Menors.
És molt diferent.
Menors, el que passa que, no sé si des de la criminologia sempre es diu, no podem deixar tot a mans del Codi Penal.
Clar.
És a dir, el Codi Penal no arregla tot.
Clar.
Perquè si no, als estats dels Estats Units, que hi ha la pena de mort, ningú mataria.
Clar.
Mentira. Tenen a vegades xifres més altes. Per tant, quan algú va fer alguna cosa, no pensa les conseqüències del delicte, no? Perquè si no, les presons estarien mig buides. Tot i així, mira... entrevistar els policies comentaven que no hi hagi comparacions, no? És el que hem dit abans, que tu no diguis entre anar a França i anar a Espanya que no puguis triar un lloc que et sigui més idoni penalment.
Homologar, que és una mica el que t'estan demanant els investigadors, homologar codi penal en matèria de cultiu i de tràfic de marihuana. I una cosa, parlaves tu, feia referència a Fàtima, a aquest primer informe que en el seu moment fa la Comissaria General d'Investigació Criminal, crec que en aquella època encara estava el Toni Rodríguez, que posa una mica la mirada en tot el tema de la marihuana, el Ramon Chacón, que és l'actual comissari, també lidera aquesta batalla. I tots els informes i el discurs de Mossos, també el de la Guàrdia Civil, jo no sé si tu has notat que la necessitat de fer un canvi de discurs, perquè fins ara ens estan advertint, som l'hort, el productor de marihuana de tota Europa, som el jardí d'Europa. Jo crec, com tu, i el llibre explica'ns molt bé, que potser a Andalusia hi ha molta més producció, però bueno, som el jardí d'Europa, aquest punt estratègic comunicativament que fa que les coses siguin molt fàcils de transportar per mar, per aire, per mar o per carretera. Quin ha de ser el següent pas? Quin ha de ser el següent pas? Perquè, no sé, estem com en una mena d'impàs en què allò va creixent. Nosaltres, clar, nosaltres no podem fer cada setmana la mateixa crònica, Fàtima. És que, clar, cada setmana, l'altre dia, perquè vam, els Mossos de la Metropolitana Nord van fer aquesta operació que tenia aquest punt diferencial de que eren unes màquines de vending on tu compraves directament la marihuana posant 6 euros en una maquineta en comptes d'una caixa de tabac o una palmera de xocolata sortia una caixa de marihuana.
O que abans 1.000 plantes eren notícia i ara ja no ho són, que s'han incautat 1.000 plantes.
No? És que clar, no podem fer és sempre la mateixa. És
si vosaltres esteu a les redaccions, com nosaltres, jo a vegades tinc companys, o inclús hi ha altres companys també els hi passa, mira, hi ha hagut un decomís de quantes plantes? 1.000. Està a 10.000. Això és una mica, ara us ho estic explicant així de forma...
El Ramon Sunyer, el meu jefe a La Vanguardia, dic, tenim una operació de marihuana de Guàrdia Civil, i em mira com dient, ah, i? O sigui...
O hi ha una cosa extra o això no surt al diari?
Bueno, a veure, no surt. És que, clar, no podem donar... És que podríem agafar cròniques de fa 3 anys... canviar la ubicació i el número de detinguts i ho ha fet o Guàrdia Civil o Agència de Aduanera o Guàrdia Urbana o una policia o totes juntes o és la mateixa crònica. Per tant, què hem de fer, Fàtima? No sé.
Saps que em dona la sensació? L'altre dia pensava que el tema de... Este acabarà com el tema de la prostitució, que anàvem passant la gent i en un calaix se quedava una proposta de què fem o què no fem o com s'aborda políticament. Doncs tinc la sensació que este tema estarà, des de la vessant política, acabarà així.
Sí, perquè a més els polítics no tenen la intenció, pel que veiem, de canviar la legislatura ni tocar res de la legislatura, perquè tenen tots els lobbies de la marihuana que estan pressionant...
Bueno, obrir el debat, com a mínim.
Perquè aquests canvis no es produeixin.
Brots de narcosocietat, l'últim llibre de la Fàtima Llambric, companya de TV3, que avui hem rebut el suplement a l'Hora Negra de la Maica Navarro.
I deixa'm dir que aquest llibre el presentarà el seu binomi televisiu, que és el Guillem Prieto, un altre periodista que sempre fa parella parella amb la Fàtima, bueno, sempre no, però vaja, han estat binomi periodístic durant molt de temps. El presenteu dimecres dia 4 a les 7 de la tarda a la llibreria
La Central del Raval.
La Central del Raval de Barcelona. Fantàstic. I allà estarem
tots.
Tot i totes estarem l'Andrea, la Rebeca Carranco, la Poncila Navarro, que no entenc per què no la presentem nosaltres.
Sí, si aneu a la presentació com a oients del suplement, si us plau, abraçada i petó a Maica Navarro.
Per què?
De tots els oients.
Perquè només si són guapos.
No, tots, guapes, tots, no. tots i totes. El dia 7 al Raval, on? El Central del Raval. El dia 4 a les 7 a la Central del Raval. Petó i abraçada a Maica Navarro, si veniu de part del suplement.
Que no vull, però per què m'han de donar
moltes gràcies.
Brots de narcosocietat.
Sí, tu que siguis
ara tornem
que
amb
no
l'Àlex i la Maria Cribillé. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.